ell preferia no anar a Europa. Diu, no ens compliquem, no ens compliquem, anem a consolidar el projecte, no? Que potser, ja sé que és una llàstima perquè feia molta il·lusió, però potser dins del club, no?, pel creixement del projecte, haurà estat bé i que se mantengui, que no s'emprenyi ningú de Girona.
Bueno, tothom vol arribar el més aviat possible com a aficionat, eh? Tothom vol arribar el més aviat possible, el més lluny possible. Però, verdaderament, si el que és el professional que està ahí al front, pues el que vol és consolidar un projecte per després mantenir aquest nivell. Perquè probablement si guanya entres en Europa i l'any que toca disputar molts més partits dels que habitualment disputes i tal, pot ser que ho pagues molt, no? El risc de pagar-lo molt comporta que te'n vagis una altra vegada a una divisió, no? I per tant, si està més assentat el projecte, pues necessita més temps i tens molta més seguretat.
Sí, a més, per, com deia el Miquel, per consolidar un projecte, en aquest cas a primera, clar, no és fàcil. Al final, per consolidar el projecte, en principi has de poder mantenir el gruix de la teva plantilla, i això és el que li costa a un equip com el Girona, lògicament. I, per tant, un salt qualitatiu tan important com és jugar a Europa, pues et pot fer trencar aquesta línia creixent però pausada cap a una consolidació de veritat i que et garanteixi molts anys al màxim nivell.
I deixa'm dir a l'Eix només una cosa sobre això, que he recordat una resposta de Mitchell d'avui i que també va dir a la prèvia, que és que en els últims partits ell ha collat menys en el dia a dia els jugadors. El missatge ha continuat sent ambiciós, però no ha collat tant els jugadors en els entrenaments, perquè en molts casos havíem tingut pocs dies de vacances, pocs dies de descans. Els jugadors que continuen de la temporada passada, l'ascens és el dia 21 de juny a Tenerife, entre celebracions i tot plegat et plantes a Sant Joan i tens 3 setmanes de vacances, encara no. Una temporada molt llarga i molt exigent en una categoria que no són només els partits sinó contra qui els jugues, i per tant això encara et desgasta més. Tot plegat per explicar que en els últims partits el Girona havia abaixat potser un punt d'intensitat i de rendiment en els partits, i avui havien treballat per tornar al que era el Girona abans d'aquesta regulació de les últimes jornades. No n'hi ha hagut prou, perquè al davant també hi ha hagut un equip que ho ha fet molt bé, però Mitchell ha explicat que en les últimes jornades sí que ha relaxat una mica l'exigència en el dia a dia.
Hola, Dani Solsona.
Hola.
Què tal?
Bé.
Com estàs? Benvingut, de l'RC Stadium. Gràcies.
Perquè el tinc a prop, de casa, i he pogut anar a casa, agafar el cotxe i, bueno, i anava acompanyat d'un policia perquè no em posessin multes.
Anaves escortat.
I ja estic aquí, sí.
Ara connectarem amb el Joan Camí a l'RC Stadium, que a més Rubi ha dit que no seguirà a Almeria, després d'haver-ho salvat. És una notícia d'impacte també i d'aquesta nit. I ara parlarem d'aquest Espanyol Almeria i del descens que s'ha viscut a Valladolid amb Ronaldo Nazario a la llotja amb una cara de pomes agres, pobra, que l'any que ve jugaran a segona. Però abans d'aquest Girona, suposo que a la tarda n'has pogut estar pendent. Ara ho dèiem, no? Molt bona temporada, has tingut opcions d'anar a Europa, ja pensant en consolidar-te a primera divisió l'any que ve, i per què no? Llavors sí, intentar fer una plantilla millor i poder lluitar per coses més ambicioses.
No, molt bona temporada, està a la vista, no? Però ja no només per la bona temporada i pels punts i perquè encara el darrer partit encara mantenia aquesta il·lusió de poder-se classificar per la Conference, sinó pel fet de que ha jugat, ha fet un joc fantàstic, un joc d'atac, un joc de triangulació, un joc que ha agradat a tothom i que ha trobat la recompensa dels punts. Sí, que en una lliga és llarga i hi ha moments de tot, tens alts i baixos, però Mitchell sempre ha mantingut aquest model, aquesta filosofia, aquesta manera d'entendre el futbol, i al final amb unes peces que té, que han estat a un gran nivell, com Oriol Romeu, per exemple, entre altres, i ha fet que al final, si ara parles del Girona al resta d'Espanya, amb els afeccionats de qualsevol equip, tots parlaran del mateix. Hòstia, el Girona juga bé, com juga el Girona, no? I juga bé, no? Doncs en aquest cas ha anat acompanyat, jo diria, el joc que ha fet amb els resultats que ha obtingut i la tranquil·litat que ha tingut a final de temporada.
Mm. Al final la classificació queda amb el Barça líder 88 punts, havent sumat 3 de 12, un cop va guanyar la Lliga, 3 de 12, només el dia del Mallorca, que a més era un dia important perquè era l'últim partit del Camp Nou i així es va poder acomiadar bé del Camp Nou l'equip i l'afició, però el Barça realment ha desconnectat, no podia ser d'una altra manera, no? L'equip ha desconnectat totalment, ara en parlarem del Barça. Barça 88, primer classificat, Pichichi, Lewandowski amb 23 gols, Zamora, Ter Stegen amb 20 gols encaixats, no ha pogut estar en el rècord dels 18 que tenien Liaño i Oblak, perquè avui n'han encaixat dos. Segon el Madrid al final, tot i l'empat de 8, 78 punts. Tercer l'Atlético, que també ha empatat, 77 punts. Quart la Reial Societat, 71. Aquests quatre equips aniran a la Champions. També el Sevilla, que va guanyar l'Europa League, i tot i que ha acabat 12è, amb 49 punts, també anirà a la Champions. Europa League pel Villarreal, 64 punts, i Betis 60, i la Conference per l'Osasuna amb 53. El Girona ha quedat desem 49. És justa, no?, la Conference per l'Osasuna? Al final sí? La doneu per bona? Sí, eh? Tots aquests equips que van a Europa s'ho han guanyat, s'ho han merescut durant la temporada?
Sí, quan tu arribes al final de temporada i estàs classificat on estàs classificat, escolta, no pots parlar de que, home, no s'ho ha merescut, si s'ho ha merescut o no. No, han fet una temporada bestial, amb els elements que tenen, ha arribat a la final de Copa, escolta, i ara es classifiquen.
A mi em sap greu per l'Atlètic Club de Valverde, crec que ha fet una bona temporada i que ha jugat molt bé futbol.
No té gol, ho hem dit moltes vegades.
S'ha quedat aquí a les portes.
Va tenir 5-6 partits que no va estar, i clar, quan aquestes posicions han estat, bueno, han estat igualades, que fins avui no s'han decidit, i tenir una davallada, un baixón de 6-7 partits, després costa recuperar-lo.
Sí, perquè juga bé i apreten bé i els veus i juguen bé a futbol i té bons elements, però jo crec que li falta, i ho vam comentar al principi de temporada, quan l'Espanyol va guanyar el camp de l'Atlètic Club, que va guanyar 0-1, en aquell moment jo vaig comentar que l'Atlètic Club practica un bon futbol, que són pressionants, que tenen bons jugadors, que triangulen bé, però li falta aquest element allà dalt, que no sap si és Guruceta, si poses a Iñaki Williams, i els hi costa, creen possibilitats, però la definició els hi costa.
Digues, Miquel.
Aquesta temporada l'Osasuna és la bèstia negra de l'Atlètic de Bilbao, perquè el va eliminar a la tornada que es va jugar a Sant Mamés de les semifinals de la Copa, amb un gol d'Ibáñez a la pròrroga, una volea espectacular abans de la tanda de penals, aquella eliminatòria anava als penals, i avui guanyant contra el Girona, l'Osasuna impedeix que l'Atlètic Club de Bilbao jugui la temporada que ve en competició europea, també impedeix que jugui el Girona, però un dels damnificats més directes és l'Atlètic Club de Bilbao, i aquí fa unes quantes jornades, poques, 3 o 4, l'Osasuna es va imposar l'Atlètic Club per 2-0 en un partit també decisiu en la lluita per Europa. Vull dir que aquest Osasuna per mi té molt mèrit, i un altre potser hauria arribat a la final de Copa i a partir de llavors, amb la temporada resolta, s'hauria deixat anar, i aquests no ho van fer. Aquests el que van fer va ser anar fins al final a buscar el títol, a buscar després la classificació europea, vaja, que no s'han rendit en cap moment, i per mi això té un mèrit inqüestionable. I per cert, estan anant de festa els jugadors de l'Osasuna molt a prop d'on sóc ara mateix, que sóc aquí a la plaça de l'Ajuntament.
Agafen alguna a plaça del Castillo.
El Xupinazo.
No m'acord, que et faria dins.
No, home, no. Ja ha passat Abde, el que s'ha identificat, amb ulleres de sol a les 12 de la nit. Quan l'he identificat, ja he fet salat.
Però són graduades.
Són per veure millor.
Exacte, són per veure millor. Però no són les de la cuixada vermella. Però bé, no, però res, que n'estan passant molts. Ara també el director esportiu Braulio està fent cap al local on van de festa. Avui també acabaran tard aquí.
Bé, doncs això, mèrit per l'Osasuna. Insisteixo, l'Atlètic Club s'ha quedat a les portes amb 51 punts. Javier Aguirre, amb el Mallorca, ha fet 50 punts i ha acabat 9è. Déu-n'hi-do. El Girona desem 49 i el Rayo Vallecano dirà hola també amb 49 punts, 11è, juntament amb el Sevilla, que també ha fet 49 punts i ha quedat 12è. Això és la zona alta. Després anirem a la zona baixa, que ara connectarem amb l'RC d'Estàdium. Pichi, això què et sembla? Com ha quedat aquesta zona alta i la classificació d'Osasuna per Europa?
No, Osasuna és d'aquests equips que té entitat pròpia, que li podrà recriminar si estan més encertats o menys encertats, però la intensitat i ho donen tot en cada un dels partits. Arribar a una final de Copa com ha arribat, disputar l'Ila al Madrid i després temporada liguera també molt bona i per tant una temporada extraordinària i molt merescut, aquest setè lloc. I per la resta, bueno, poca cosa, la sorpresa de la davallada que ha tingut el Betis, que en moments semblava que podia aspirar a Champions, en lluita d'aquesta quarta plaça, però que la Real, per fi, i molt merescudament, ha aconseguit al final, després de 3 o 4 anys que tothom dia i en molts moments de la temporada deien que podia ser aspirant fins i tot a la Lliga, i després n'hi havia davallada i se n'anava fora de les quatre places, doncs tindran el premi aquesta propera temporada de la Champions.
I tant que sí, i veuran equipar-los, perquè la Real anirà al bombo 4, per tant li tocarà algun coco o dos cocos, veuran bon futbol a la Champions en què ve el Real Arena. Molt bé, Miquel, vinga, per tancar, digue'ns a veure què ha dit Mitchell, quin balanç fa de la temporada i una mica si pots fer-nos quatre coses de com quedarà el futur aquest estiu.
A veure, des del punt de vista del que ha dit Mitchell avui a la sala de premsa, quan li ha demanat a Brugui pel moment de la temporada, en quin moment es queda, ell ha estat incapaç i ha reculat fins a l'última jornada de la fase regular de la temporada passada. A Burgos, el Girona havia d'empatar o guanyar per jugar la promoció d'ascens, i hi ha una jugada en què el Burgos, a 20 minuts del final del partit, té una ocasió claríssima que Juan Carlos evita que sigui gol. Fins allà ha anat per donar valor al que s'estava jugant avui al Girona.
Hoy he empezado el vídeo con la parada de Juan Carlos en Burgos. Y eso te lleva a luchar por Europa hoy. Entonces hay un proceso. Hay un proceso y hay un crecimiento. No hay un día exacto. Dices, el Madrid, que le hemos ganado 4-2. Pues no, porque ha habido partidos que yo estoy muy orgulloso del equipo. Y sobre todo el día a día.
O sigui que, en general, ell ha estat molt orgullós de l'equip, més enllà dels resultats, i també ha justificat així aquest 2-15 final. Potser a vegades els resultats no acompanyen, però ell ha continuat sentint que l'equip feia el que havia de fer. Ja mirant de cara a la temporada que ve, després de tocar el crostó a Riquelme per la pilota perduda, sobretot en el primer gol de l'Osasuna, per intentar fer una sotana on no l'havia de fer, ha parlat de cara a la temporada que ve i, en primer lloc, ha enviat aquest missatge a l'afició.
Lo que sí estoy seguro es que Quique va a hacer un plantillón, igual que este año. Y para mí me da mucha tranquilidad y me da mucha confianza. Porque él, ya os lo he dicho muchas veces, es el que hace que todos los estamentos del club, todas las áreas, estén enlazadas y tengan una buena comunicación. Es el principal artífice de todo esto y seguro que va a hacer un plantillón porque sabe lo que yo necesito, sabe lo que yo quiero y está muy identificado con nuestra idea.
De fet, això és el que creu Mitchell que farà Càrcel, que tindrà molta feina, abans en parlàvem, i ara sí, el missatge enviat a l'afició després d'un vespre trist com el d'avui, tant de totes les tristeses que ha hagut d'encaixar el gironisme a les últimes temporades fossin tan dolces com aquesta, però al capdavall una tarda vespre trista, i aquest és el missatge de cara a la temporada que ve de l'entrenador.
Decirle sobre todo a la afición que el año que viene les prometemos que daremos un paso más, que seguiremos creciendo y que el club podran sentir-se orgulloso de cómo trabajamos.
A veure què representa aquest paso más.
Sí, a veure què representa. Com pinta l'estiu, Miquel, pel Girona?
A veure, pinta mogut, tenint en compte la quantitat de jugadors cedits que hi ha, com per exemple Tati Castellanos, que encara que sigui cedit pel Citigroup, és un jugador que no és propietat del Girona i que té pretendents, sobretot després de fer-li 4 gols en un partit al Madrid. També hi han parlat de Riquelme, que és cedit de l'Atlètic de Madrid, anirà a fer la pretemporada amb el primer equip i ja veurem si continua o no. Després hi ha jugadors com Arnau, que són temptacions per d'altres clubs, però de moment l'opció que surti del Girona és més llunyana que en altres trams de la temporada, bàsicament perquè l'oferta, l'única que ha arribat de l'Atlètic de Madrid, era inferior, molt inferior al que demanava el Girona, no arribava ni a la meitat de la clàusula que té el jugador, que són 20 milions, i a partir d'aquí ja l'Atlètic de Madrid, diguem-ne que ha sortit de la licitació pel jugador. Hi ha molts jugadors que s'hauran de haurem de veure què passa amb ells, però vaja, jo crec que Aleix García continua una temporada més per la permanència i s'està treballant perquè allargui el contracte encara alguna altra temporada. La intenció del club és que Gazzaniga es quedi a Girona i a tenir-lo en propietat, i després intentar reforçar també alguna altra parcel·la de l'equip, sobretot els diners se'ls gastaran de mig del camp en endavant, els pocs que tinguin se'ls gastaran de mig del camp en endavant. Al darrere hem de recordar que ja estan renovats jugadors com Bernardo o com Juanpe, que tenen una edat i molta trajectòria al Girona, però que reforçaran la línia defensiva una temporada més, i veurem si hi ha algun altre jugador que arribi a la part del darrere.
Interessants aquestes sessions que comentaves l'altre dia, que havien avançat, crec que els companys del Mundo Deportivo, no? Pedrola també, i no? Alguna cosa del Barça,
sí, Pablo,
que pot ser
Pablo
una opció,
Torres,
no?
Sortia, sí, Pablo, sí, Torres sortia, en el cas de Pedrola fa temps que s'hi treballa, o com a mínim és un jugador que fa temps que se segueix, seria un fitxatge o una incorporació, si és via sessió, molt Girona, per entendre'ns, amb un jugador que, com aquell qui diu, és menor d'edat, jugant en un filial, de tant en tant apareixent en el primer equip, un jugador de banda atrevit, etc, etc. I després veuríem també si hi hagués, com apuntava l'Àlex Luna al Mundo Deportivo, l'opció que Pablo Torre vestís la temporada que ve la samarreta del Girona, però això, de tot això se n'haurà de parlar, i també s'haurà de mirar si hi ha algun club que vingui a buscar algun jugador amb contracte i que pugui ser una oferta prou suculenta. Penso, per exemple, en Santi Bueno, per poder-se l'endur, tot i que la lesió que el mantindrà per tots els terrenys de joc fins la temporada que ve segurament ho impedirà.
Estaria bé, no, Pichi? Pablo Torre, ja veurem si es fa o no. Vull dir, ara mateix hi ha molts rumors, molts interessos de representants i de clubs, però, home, és un perfil que podria encaixar perfectament, no?, si no té oportunitat aquí al Barça, Pichi.
Bueno, com el Borja, jugant aquesta posició quasi de mitja punta i de portar, però bueno, jo crec que tant Mitchell com Quique coneixen perfectament el que necessiten i saben el que hi ha al mercat, i tornen a encertar amb aquestes sessions a les que es veu obligat, i que jo crec que li han funcionat de meravella.
Miquel,
digue'm, Dani.
Això que ha dit el Mitchell de dar un passo más està molt, sí, bé. Un passo más és ja l'Europa League. No, clar, si estàs has quedat a un pas de la Conference, doncs passo
no,
més.
Ell evidentment és un entrenador que és ambiciós. La temporada passada, des del primer dia, va dir al vestidor, quan ningú no s'ho creia fora, que pujarien, i van pujar. Aquesta temporada, si us recordeu, va començar amb aquell crit a la plaça del Vi, Quique Pere a Europa, doncs una mica més i ho aconsegueix el Girona, però ha mantingut la categoria folgadament, no només per punts sinó també per joc, com comentàveu abans, i aviam què és aquest pas endavant el que representa. Caldrà veure també la plantilla que té el Girona de cara a la temporada que ve, perquè Mitchell tampoc no voldrà llançar partits de Copa, voldrà arribar més endavant a la Copa i podrà algun dia dir, mira, l'Osasuna juga la final de Copa i entra a Europa, o sigui que no ha de ser tan dolent avançar la Copa o lluitar per jugar competicions europees.
Ja. D'Estuani què has dit, perdona?
Jo?
Sí, no has dit res d'Estuani.
No, he dit res. Estuani té contracte.
Sí, té contracte.
Estuani té contracte. L'únic, haurem de veure si Estuani vol assumir un rol secundari com el que li prepararà Mitchell de cara a la temporada que ve, perquè si ja l'ha tingut aquesta temporada, la temporada que ve el tornarà a tenir, i fins i tot segons quins moments hi hagi al mercat pot ser una mica més acusat aquest rol de suplent d'Estuani. Veurem si ell també ho voldrà assumir, però de contracte en té, i encara que sigui en una situació de ser un davanter no titular, el Girona hi compta.
Vigilem el xupinazo per Pamplona.
No, això està controlat, tranquil.
Una abraçada, Miquel.
Una abraçada.
Adéu, adéu.
Adéu.
Hem de parlar del Barça, ara anem a Vigo, i de Messi, també. Ara activem el messiòmetre amb els Saperes. Però abans anirem un moment a l'RCD Stadium, a veure, ja que s'ha tancat fa només una estona aquest Espanyol 3, Almeria 3, a veure què s'ha acabat de dir allà, i a veure si podem parlar amb Rubi, que estem intentant parlar amb Rubi per felicitar-lo per la salvació, pel patiment que ha tingut, i també que a veure si ens pot explicar per què deixa l'Almeria. Fem una pausa i continua el Tu diràs fins a quarts de dues de la matinada. Avui empalmem directament amb l'NBA a jugar a RAC1. Per tant, nit i matinada de Ràdio Esportiva aquí a RAC1.
Tu diràs, amb Aleix Pariser. Què passa si un elefant es tira en planxa damunt d'Uramaxos? Doncs no ho sabem.
El que sí sabem és que si tens una furgoneta Maxus elèctrica, els problemes te'ls has d'inventar. Perquè amb fins a 370 km d'autonomia urbana, 80% de recàrrega en 45 minuts i 5 anys de garantia, 8 per les bateries, els problemes no existeixen. Maxus, líder en furgonetes elèctriques.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prémer el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció.
RAC. I som per ajudar.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Romacolum Azuduki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment per només 21.900 euros. Romacolum, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundial Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. Mundialauto.com.
Amb la primavera els dies es fan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford. A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Barnawagen, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Volkswagen nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Volkswagen necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Barnawagen, filial de Volkswagen Group Retail Spain, a passeig de la Vall d'Hebron 101.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Set minuts i dos quarts d'una de la matinada. Això és el Tu diràs amb l'Àngel Pichalonso, el Dani Solsona i el Xavi Vilajoan aquí fent tertúlia, comentant aquesta última jornada de Lliga. Ara anem cap a Vigo amb la Marta Ramon i activem el maciòmetre. Abans us recordo que si voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre ràdio i natura, afanyeu-vos perquè queden les últimes inscripcions per les colònies de ràdio de RAC1. Les farem del 25 de juny a l'1 de juliol. Joves d'entre 8 i 16 anys que vulguin descobrir el món de la comunicació amb l'estil de RAC1 i també vulguin gaudir al màxim d'activitats d'aventura a Vic, a l'alberg Xanascat de Vic. Entreu a la pàgina web coloniesrac1.cat i allà podreu fer la vostra inscripció. Últimes places, Colònies RAC1. Les organitzen Club Elements Radiofònics i la col·laboració de RAC1. Abans abans d'anar a Vigo. Joan Camí, hola, bona nit.
Hola, Aleix, bona nit.
Eduard Davalla, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
L'Eduard ha tornat també de la RC Stadium perquè l'Eduard Davalla avui es queda tota la matinada a fer també l'NBA, es juga a RAC1, no?
Sí.
T'han enganyat, no, l'Aguilar i companyia?
Bé, era fàcil enganyar-me.
T'has deixat enganyar.
No, a veure, jo... Clar, jo les finals de l'NBA les miro sempre i per una qüestió logística de casa vaig dir, un dia he de venir, almenys un dia, un partit he de venir aquí amb la colla de les finals de RAC1 amb en Dani i companyia i avui, game 2, el segon partit de la final, estarem aquí, sí.
Què és? El mira el Solsona que em diuen, vaja boig.
No, però si voleu parlem demà al matí. Però a les 10 recollireu un drap. Sereu un drap.
A quina hora comença?
A les 2. Nosaltres anirem fins a quarts de 2.
D'aquí una hora i 5 minuts comença la transmissió.
A les 2 està bé, perquè pensava que era a les 4 al matí.
No, de 2 a 5 i algú estaran. Ja gairebé veuran el Vestella.
3 hores?
Sí, dura 3 hores el xou, sí.
Hi ha molt temps mort.
Bé, a veure, Camí, alguna última hora a l'RC d'Estàdium? Hem sentit Luis García, una mica Rubi, alguna cosa més a destacar?
Home, ha deixat molts missatges Luis García a la sala de premsa. De fet, sempre ho fa, cada cop que li preguntem, doncs una de les grans diferències que ha tingut respecte a Diego Martínez és que és sincer amb les seves respostes, i li hem preguntat per tres jugadors, tres futbolistes importants com són Dardé, Nico Melamed, Joselu, que hi ha molta gent de l'Espanyol que avui s'ha preguntat si era l'última vegada que avui jugaven amb l'Espanyol. De fet, Joselu no ho ha fet, sí que ho han fet Nico Melamed i Dardé, i li hem preguntat a Luis García si ell podia assegurar que aquests tres jugadors estaran en l'Espanyol la temporada que ve.
Los tres están totalmente, no sé si te diría enamorados, pero sí que les gusta muchísimo la forma de competir y lo que queremos buscar, y a partir de ahí espero que contar con ellos el año que viene.
A veure, la sensació, Aleix, i això és una sensació, tot i que evidentment també ens arriben inputs dels entorns, Joselu jo diria que no continuarà. De fet, que no hagi jugat avui ja és una pista. En principi tenia molèsties, però ja coneixem aquestes molèsties.
Bé, perdona, i el Madrid necessita davanters, ara que Benzema ha dit que marxa. Vull dir,
exacte,
que no, és una opció allà.
Hi ha hagut molta crítica al voltant de Joselu les darreres setmanes. És cert que des que ha tornat de la selecció espanyola, doncs el seu rendiment ha estat bastant fluix, poc compromès. El missatge que va escriure l'altre dia a les xarxes socials doncs ja donava a entendre també que la temporada que ve no estaria a l'Espanyol. Té aquesta clàusula i en principi, com dius, marxarà al Real Madrid. El cas de Dardé, escoltant avui les seves declaracions, jo no acabo de tenir del tot clar que es quedi, però crec que és un jugador que mereix poder decidir el seu futur, tenint en compte la temporada que ha fet i que com d'haver representat a l'Espanyol en una temporada molt dura. I el cas de Nico Melamed, bé, Luis García farà un esforç per convèncer-lo, això és així, però li resta només un any de contracte, ha canviat de representants, és un jugador jove, amb potencial, per tant, tampoc fa molt bona pinta. Però bé, el mercat és llarg, poden passar moltes coses, però aquestes són les sensacions que tenim ara mateix. També ha parlat Luis García a l'eix del que necessita l'Espanyol, una de les coses que necessita, perquè necessita moltes de cara a la temporada que ve, aquest equilibri a la plantilla per tal d'assolir l'objectiu de l'ascens.
Y lo único que hay que hacer es ser valientes, y en ese sentido yo no tengo ningún problema y soy valiente para poner jugadores jóvenes, pero tenemos que encontrar un equilibrio porque la segunda división es muy complicada, muy competida, hay muchísima igualdad y hay que encontrar ese equilibrio que de ciertos futbolistas con experiencia, todos evidentemente con nivel y capacidad para estar en un club como es el Español, y encontrar ese, como he dicho, equilibrio entre jóvenes y jugadores más experimentados y jugadores de la casa y de la cantera.
Ara us preguntaré pel futur de l'Espanyol, per aquesta temporada de segona divisió, per quins moviments pot haver-hi aquesta setmana vinent, en què s'espera que aterri aquí Chen Yancheng, no? El propietari i president del club, vés a saber, però en principi se l'espera aquí, i a partir d'aquí es començaran a prendre decisions. Seguirà Catoira com a director esportiu, seguirà Luis García, que entenem que sigui com a entrenador, i com pot quedar la plantilla. Però, abans, sobre la jornada d'avui, és que l'Espanyol, tot i no jugar-s'hi res, ha estat a punt de fotre a l'Almeria, en un embolau, baixant-lo a segona, no?
Sí,
és que
sí.
L'Almeria és l'únic equip que, excepte el Valladolid, que era l'equip que estava en descens, en algun moment de la tarda ha entrat en descens. En algun moment.
Sí, un parell.
Quan anava perdent.
Sí, clar.
Quan
anava perdent. Que perdia.
Sí, però no sé com s'ha viscut allà a l'estadi, Edu.
Jo crec que és gairebé més de mèrit de l'Almeria que no mèrit de l'Espanyol. I ho atribueixo als nervis i a la tensió de veure't obligat a... Clar, però és que amb un empat l'Almeria ho tenia. En condicions normals, un equip com l'Almeria avui el que fa és sortir el primer quart d'hora, 20 minuts, no diré liquidar el partit, però demostrar-li a l'Espanyol que jo necessito els punts i tu no, i els punts, almenys l'empat, serà per mi. I això ha fet que l'Espanyol, bé, de fet s'han avançat, però quan s'han avançat tampoc han semblat defensar el resultat amb ungles i dents, i l'Espanyol aquí ha vist una porta oberta i l'ha aprofitat. L'Espanyol ha jugat alliberat, sí, però jo crec que l'Almeria és el que ha obert la possibilitat de baixar segona avui, i ha tingut sort de trobar-se amb aquest penal. És veritat que quan ha necessitat el gol l'ha anat a buscar, tant l'empat a 2 com després el 3-3, però si no arriba a ser per aquest penal que avui ho llegia ara a la nit algú a Twitter i té raó, l'Almeria al final s'ha salvat pel VAR, perquè l'àrbitre no havia assenyalat el penal de Simo a Ramazzani, i l'Almeria s'ha salvat perquè el VAR, jo crec que amb bon criteri, ha decidit que aquell penal era penal.
A mi em sembla increïble que el Valladolid, jugant a casa, hagi estat incapaç de fer un gol al Getafe. Jugant
però,
a casa...
Però a més, no només fer un gol, és que pràcticament ni ha xutat a porta. No, ha tingut sí, molt poques...
I s'han pogut salvar per això que diu l'Edu, eh? Sí, si sí, aquest penal sí, de l'Almeria no entra, se salven, eh?
Però el Valladolid poques. Jugava contra el Getafe i era a vida o mort, els dos. Clar, al final, amb l'empat de l'Almeria, era qui perdia a Pucela, se n'anava a segona. Pol, llavors, sí. Clar, aquí sí que era un duel a vida o mort. Llavors, el Valladolid sí que dius, bé, és que al final no li has pogut fer un gol al Getafe de Bordalàs. Però el cas de l'Almeria, jo crec que ha estat transitant per la cornisa. Sí.
És just el descens del Valladolid, Pichi, per tu?
Bueno, just o no just, al final són els punts. El que sí entenc, sota el meu punt de vista, i ho he vingut, a més, és el fet que si tu estàs lluitant pel descens i l'equip rival no té res en joc, has d'intentar intimidar en tot moment. I com s'intimida? Sent molt agressius en cada una de les disputes, fent-los veure que tu jugues la vida i no jugues res. I ha estat la sensació que parleu ara de l'Almeria avui, i m'ha sorprès perquè el Valladolid és un equip que s'ha mostrat tan empatxeta com en l'arribada de Pecholano aquest, en partits determinats, jugat molt bé, i en canvi en uns altres horrorós, no? En aquest sentit, molt irregular en aquest sentit.
Sí, però jo crec que mira, aquest és un exemple més del que diem dels canvis d'entrenadors, que no només el factor psicològic, sinó és Pacheta. Jo crec que el Valladolid jugava molt millor amb Pacheta, i jo crec que en Pacheta havia tingut partits de molt mala sort, que realment se'l mereixia guanyar, i no ho ha fet. I una vegada més es diu que canviar entrenadors simplement per canviar una dinàmica, podríem fer una estadística, no?, amb el temps, però jo crec que normalment no dona gaire bon resultat.
No, una cosa és que la dinàmica, a l'Espanyol no li ha funcionat, per exemple,
per exemple,
no?
Però una cosa és que la dinàmica en general de partit, de joc, no t'acompanya els resultats, això pot passar. Quan el joc existeix i el que no acompanya són els resultats, és molt difícil, des del meu punt de vista, que un entrenador que arribi nou ho canviï tot.
Bueno, però de fet, Xavi, de fet hi havia mitjans de comunicació, periodistes de Valladolid que criticaven la presa de decisió, dient que Pacheta ho havia fet acceptable bé, havia pujat a l'equip i tal. Va jugar 3 partits, de 9 punts ne va treure 7, i els altres 2, passat el temps, el gol li va fer Mallorca, que si no hagués fet 9 de 9, i van canviar tots la manera de pensar, i tots aquests periodistes diuen, sí, se necessitava el canvi. El que passa que després l'equip ha caigut en rodó.
Jo crec que un dels motius perquè fan fora Pacheta, ara, no sé, la memòria tindria...
6-0,
però és que va tenir 3 o 4 o 5 resultats a fora de casa perdent de 4 gols, eh? Si no em falla la memòria.
A quina jornada més o menys el canvia? Quants partits està el Petzl d'aquest, més o menys?
Mira, anem a escoltar-lo.
Han estat 7 o 8 partits.
Només 7 o 8, només?
Bueno, 3 que va treure 7 de 9, i després 4 més que va palmar. Sí, 7, 8, 9, només.
Ara busquem exactament... quins números que ha fet, sí.
Però és que jugant ha donat la casualitat que no els hi valia l'empat a Valladolid-Getafe.
Bueno, si l'Almeria perd, sí. si l'Almeria perd, hagués baixat l'Almeria i l'empat
no,
els hi valia.
No, però si d'entrada, a l'inici, els hi val l'empat, bona nit i tapa.
Bona nit i tapa. Mira, Pezzolano, avui, després del descens.
Són momentos. La gente que se entrega al 100% no sufre. Cuando vos te entregas al 100% y venís a buscar un objetivo, lo sufre porque primero la empatía, ¿sí? Lo que siente el aficionado, lo que siente el jugador dentro del vestuario, por eso repasar lo que se hizo mal, que se podía haber hecho mejor.
Plorant, ¿eh? Amb les llàgrimes.
Ha estat 11 partits, Pezzolano.
4 d'abril.
11 jornades. De les últimes 8, els últims 8 partits de Lliga, només n'ha guanyat un, no. Contra el Barça.
I n'ha perdut 5.
Hòstia, la victòria contra el Barça.
I n'ha perdut 5. Clar. Que els va perdre seguits, a
més. És que així és molt difícil salvar-se, perquè ja entres en aquesta dinàmica, bé, que li diguin a l'Espanyol, no? Va canviar Luis García, semblava que,
sí, però... Va fer tard el canvi.
Sí.
L'Espanyol, per mi, va fer tard el canvi, mínim un parell de jornades. Ja s'hauria d'haver vist que l'equip no anava.
Exacte, però era tot, era un conjunt. No era només que els resultats no acompanyaven, sinó ja veies.
Les sensacions, no? Ja veies, el que l'equip transmetia. Sí.
I en canvi, la meva opinió, el cas del Valladolid era una altra cosa. Les sensacions eren bones, però el que no acompanyaven eren els resultats. I per mi això dintre d'un vestidor en general és bastant significatiu.
Quan dius a Pezzolano, quants partits ha
guanyat? 11 jornades.
No, però que l'ha perdut de...
Dels últims 8 n'ha guanyat un contra el Barça.
N'ha empatat 2 i n'ha perdut 5.
I nosaltres l'Espanyol a la primera volta quants en vam guanyar?
4?
4, 3, 4 partits?
Sí, sí.
Clar, i és el que dèiem nosaltres a la Transmi. Què dèiem? És que si a la primera volta guanyes 4, escolta, a la segona volta n'has de guanyar quants? Almenys has de guanyar 10 partits per salvar-te i 10 empats, almenys. Clar, si n'has guanyat 4, n'has de guanyar 6. I tu veies que l'equip no marxava bé, que no anava millorant, que sí que anem competint però no vas guanyant, doncs es farà difícil guanyar els altres 6 partits. Per és cert, el que estaven comentant.
Ara dèiem això del Valladolid, una victòria en els últims 8 partits de Lliga contra el Barça, el Celta, una victòria en els últims 7 contra el Barça. La d'avui.
No, és que el Barça va guanyar la Lliga i es va deixar anar, i l'únic que s'hi va posar una mica el dia del Mallorca, perquè era l'últim partit, hi havia una festa al Camp Nou, i va dir...
I si som honestos... Els altres equips que s'han vist implicats, diguéssim, o que han patit les conseqüències col·laterals de la deixar-se anar al Barça, realment no és una imatge excessivament bona, des del punt de vista que, hòstia, hem vist un Elx que fa moltes jornades que està segona,
avui també.
I ho ha batallat cada partit fins al final. Avui hi havia molts equips que no jugaven res i que jugaven contra equips que juguen, i ho han deixat tot, no? Vull dir... Realment...
L'Espanyol ho ha fet.
Exactament. Avui, un Espanyol, per exemple, avui ho ha lluitat fins al final. Sí, i el Barça, precisament, això no ho pot dir les últimes jornades.
Ara anem a Vigo, a la Marta Ramon. Abans, per tancar aquest capítol de l'Espanyol i també del descens. Joan, sobre els incidents, primer de tot. Resumeix-nos una mica què s'ha viscut a l'inici del partit, i també no sé què en penseu, Dani, Pichi, Vilajoana, Edu...
Bueno, hi ha hagut aquesta manifestació al voltant de l'estadi, l'estàtua de l'afició, que hi ha a escassos metres de l'RC Stadium, convocada per la graderia d'animació, la curva, la juvenil, també per la Federació Catalana de Penyes. Hi ha hagut càntics en contra de la federació, tenint en compte també els arbitratges de les últimes jornades i al llarg de la temporada, càntics contra Chen Yancheng, contra Mao, contra Domingo Batoira, i després, durant el partit, doncs, aquest llançament de pilotes de tennis, també de pilotes de platja, per tal d'aturar el partit. S'havien repartit xiulets perquè els aficionats, doncs, des de la graderia poguessin utilitzar-los amb la intenció que l'àrbitre aturés el partit, i aleshores s'endarrerís tota la jornada de Lliga. Més enllà de les possibles conseqüències que hi pugui haver, jo amb el que em quedo és amb el que ha expressat avui l'aficionat al poble blanquiblau. És a dir, si Chen o, no, és a dir, jo crec que ja no necessiten més motius i més arguments per veure, per comprovar que aquest equip, aquest club, necessita un canvi a gairebé totes les àrees. No estem parlant un canvi a la banqueta, no estem parlant un canvi només a la direcció esportiva, sinó que l'Espanyol necessita canviar-ho pràcticament tot, menys l'afició, l'himne i quatre jugadors necessita, i l'estadi necessita que canviar-ho tot. Avui l'afició s'ha manifestat i ha deixat clar que no volen que continuïn aquestes persones que han provocat aquest segon descens en només 4 anys.
Què us ha semblat? Tu, Solsona, et sembla bé el que hi ha hagut de protestes i tot això a l'inici, el minut sense jugar, els crits contra... A mi, jo, ja que hem parlat tant del racisme al futbol espanyol, hòstia, no li diguem Chino Betella, hòstia, sisplau, és racista. Vull dir-li Chen Betella, si em sembla bé,
això,
Chen
això
Betella.
Chino Betella ja, és però... el segon o tercer partit que sona i ho canten sempre els mateixos. I ja. Són els mateixos que fan mesos...
Però que no faci fortuna.
Que fa mesos i anys... No, però és que són els mateixos de sempre. Són els mateixos de sempre que ataquen i embruten la imatge de l'Espanyol. I aquest crit lamentable torna a ser una prova més de que, en això que diu el Joan, de gairebé una, entre cometes, la paraula no m'agrada, però la refundació que necessita l'Espanyol a tots els nivells, aquest és un pilar fonamental, de que els que embruten, que, a més posant-se sempre... la medalla de nosaltres som els que més defensem a l'Espanyol, més i millor defensem l'Espanyol, mentida. Vosaltres no el representeu, vosaltres l'únic que feu és embrutar-lo, i avui ho han tornat a fer, igual que ho han fet en els últims tres partits, cridant aquest crit lamentable i racista contra el propietari, contra el que tu pots tenir moltíssimes coses, evidentment, però sempre has de protestar d'una manera civilitzada i no un altre cop traient a passejar la teva vena més racista, que per desgràcia n'hi ha alguns que la tenen i molt, molt desenvolupada, i no haurien d'estar mai en un estadi de futbol.
Però vull dir que el crit queda igual de bé, és a dir, si, no, vull dir, m'enteneu el que vull dir? Per estrofes, per síl·labes, Chen Betella és el mateix i estàs apel·lant a la figura de la persona que vols que se'n vagi i no estàs discriminant per raça, per llengua o pel que sigui, o per nacionalitat. Bé, dit això, que és un, jo des d'aquí ho llenço, que cridin Chen Betella si volen, si volen que marxi, que és el que vol la majoria de l'afició, almenys el que hem vist avui. La resta, què t'ha semblat?
Com està tan lluny, no se n'ha enterat.
No,
jo sí, crec que sí que se n'ha enterat. Hem dit. Però sí que s'havia de mostrar el descontent de l'afició ja amb els jugadors, però bueno, quan comença el partit això queda una mica diluït, perquè els jugadors hi han posat avui, però amb el tema arbitral alguna cosa s'havia de dir. Jo no sé si tirar pilotes, no tirar-les, no sé de quina manera, no? Però protestar sí, perquè les dues errades arbitrals són monumentals. I a més ara al final de temporada, perquè si això passa a mitja temporada, doncs potser la repercussió no hauria sigut tan gran, perquè tens temps a guanyar més partits i tal, però eren moments molt decisius. Bé,
però... I el futur com el veus tu?
El futur...
Perquè no sabem si Catoira segueix o no, que per mi seria un error. No, Luis García en principi sí, i després veurem què passa amb la plantilla, com deia el Joan.
Jo no crec que hi hagi molts moviments a nivell de Catoira i Luis García, no crec, eh? Ara no en tinc ni idea, no he parlat a ningú del club ni res. El que sí que és, serà important és... no només els jugadors que marxin, que pot ser que algun dels jugadors que marxin, no sé, tipus José Lu, tipus Dardé, tipus Nico, que són essencials, encertar amb els que vinguin. Tu has d'encertar amb els que vinguin. O sigui, el que no pots fer és el que es va fer la temporada passada. 18 jugadors a fora.
Yeah.
18. I Aleix Vidal, que estava allà. O sigui, aquest any no pots... treure 18 jugadors.
Els trauràs, eh?
18!
Gairebé et sortiran sols. Una dotzena els surten sols. Una dotzena surten sols.
Escolta.
Entre els que acaben contracte o tornen de sessió o els que marxarà, algun que marxarà, com estil Joselu, perquè tindran ofertes de primera divisió...
Bueno, ofertes...
Una dotzena de futbolistes és fàcil. Bueno, gairebé mitja plantilla.
Jo no sé si seran els que siguin, però aquí han d'arribar. Si marxen 10, n'han d'arribar 10... i 5 o 6 per ser titulars, ja no parlo si Dardé o no o tal, no ho sé, que, ja acabo, és que aquests contractes que s'han fet jo no els entenc. No, és que si no fitxen. Com? José Lu? No, és que si hi ha un club que paga el segon any, si l'equip baixa, paga la meva fitxa, puc marxar.
S'ha dit.
No, això sembla que els contractes són
sí,
així.
Sí, sí. És escolta, així, sí, sí. José Lu i Darder, segur.
José Lu i Darder. Bueno, com que pots marxar? No, és que si no, no fitxis.
No. També s'ha de dir que l'Espanyol, tota la plantilla...
es rebaixa el 50%.
Es rebaixa el 50% per clàusula de contracte, que això també està...
No, això fan molts clubs, de posar una clàusula. Si baixes a segona i no rendeixes, l'any que ve 50% menys de fitxa. Escolta, s'esperen molts moviments aquesta setmana, Joan?
Doncs, malauradament, jo crec que no, però és que és evident que Domingo Catoira no pot seguir i el que no pot fer l'Espanyol és cometre les mateixes errades que va cometre l'any que va baixar a segona divisió, premiar el fracàs, perquè és un fracàs que l'Espanyol hagi baixat a segona divisió, i que premiï la continuïtat de Domingo Catoira, un dels grandíssims responsables d'aquesta plantilla. Per tant, jo espero que hi hagi un canvi a la direcció esportiva, fins que no arribi Txell no es prendran decisions, però és que tot el que no sigui... vaja, premiar i castigar el fracàs, perdó, per mi serà una equivocació i posar una altra pedra encara més dura per no pujar l'any que ve a primera divisió. Per tant, veurem, serà un estiu molt llarg, però vaja, el que hauria de ser és que demà l'Espanyol ja prengués decisions en aquesta situació.
Però algú ha de prendre la decisió i algú ha de dir els noms. O sigui, Catoira no, molt bé, però algú del club ha de dir, doncs, tinc aquests dos o tres directors
ja
esportius...
Ja vam explicar, perdona, Dani, ja vam explicar...
Que no sé qui ho dirà.
De Víctor Horta, és a dir...
No, però qui ho diu?
Ja, qui mana, no?
Qui ho diu, el nom aquest? Qui el diu?
Doncs hauria de ser...
Qui marca el criteri per escollir el nou director esportiu?
Catoira no el diu, evidentment, perquè no...
Hauria de ser Mao.
Mao.
Que és qui està rebent tots els oferiments, tant de jugadors com de directors esportius, etc.
Però Mao els trasllada, no, Joan? Mao els trasllada a Txell i ha de decidir Txell. L'última paraula de Txell.
Però si no coneix a ningú.
Com va decidir? I Mao no crec que domini gaire tampoc el mercat de directors esportius.
Hem arribat al cap del carrer. Hem arribat al cap del carrer. Vosaltres dieu, no, és que Txell no coneix a ningú. Efectivament, és que un club que és dirigit ja no a milers de quilòmetres per un senyor, m'és igual on estigui el senyor, és un senyor que no en té ni idea, que el més rodó que ha vist el senyor Txell és una capsa de sabates. Per això l'Espanyol està com està, perquè no se sap envoltar, no sap fitxar. I de Txell us podeu esperar qualsevol cosa. Ara pot posar director pot mantenir a Catoria de director esportiu.
Bé, però,
i tant, però... o igual fa tornar Rufete. Si això és la dona barbuda, això és el circ amb Txell i en Txell. No, si és un senyor que tot el que ha fet bé per l'Espanyol, que és deixar anar un munt de calés gairebé a fons perdut per sanejar el club, després ha demostrat que és un autèntic inepte en la gestió d'un club de futbol. És un autèntic inepte.
Però, Edu, a veure...
És així.
No t'emprenyis, que després ja vas...
És que m'han fallat fins i tot els auriculars.
Escolta'm una cosa, aviam.
Va, que hem d'anar amb per això, digues.
Li donen quatre noms, per dir alguna cosa. Quatre noms que no coneix.
No coneix cap.
No coneix cap. No Rufete Catoira, que ja els coneix. Li donen quatre noms. Jo... No em crec que Mr. Txell digui...
Este.
Sense conèixer.
El que sí que passa és que té una reunió individual amb cada un d'ells i decideix en funció del feeling que li transmeti aquella persona. Va passar amb Rufete, ha passat amb Catoira i passarà amb el següent.
Imagina't, un home que es deixa començar per Rufete primer i després per Catoira.
Se'l sona, entra allà dins i fot ordre. Se'l sona, si tu saps de futbol, entra allà dins i fot ordre. Pitxi, vol dir alguna cosa?
I ens expliques tots els fitxatges. No.
Pitxi, què digues? Digues.
No, mira, tots aquests personatges que tenen, bueno, la propietat, però que no, bueno, que la tenen uns per fer un negoci, uns altres per tenir més popularitat, però que veritablement, com han dit, va posar calés en un moment donat. També és cert que crec que a Xina va haver un problema i que ara no es deixen invertir, els xinesos no es deixen invertir fora del país amb la facilitat que ho feien abans, no? Però sí, és cert que si no tenen interès i a més no tenen alguna persona entesa que sigui el cap responsable d'aquí, doncs és obvi que la cosa va com va, no? L'Espanyol no ha estat mai en la seva història un equip ascensor, eh?
Ja.
baixava cada 13 o 14 anys o quan fos, però i ara es troba en aquesta situació i si no aconseguixes tornar ràpidament, hi ha exemples molt d'usos ahir, eh? Mira el Real Saragossa sense anar més lluny, un ex-equip meu.
O l'Esporting, o hi ha grans clubs,
han de,
clubs,
han,
eh?
Han de fer, que han de fer les coses molt bé. Han de fer
El Màlaga fa 10 anys estava jugant Champions, estava jugant uns quarts de Champions i ara està a Primera Federació.
Sí.
Per això dic.
Sí. Joan, vols afegir alguna cosa més?
Sí, no, aprofito per... no ho he pogut fer abans a la Transmi, res, agrair a l'Edu i al Dani, sobretot, doncs, la companyia que he tingut durant l'any. Realment és molt dur explicar derrotes i desgràcies, malauradament a l'Espanyol n'hi ha moltes que li he d'explicar al Dani i a l'Edu, que porten molts més anys, però bé, la veritat és que jo m'ho he passat molt bé, m'han fet riure molt, i tot i que el que no podem controlar, que és el que passa a la gespa, doncs ha anat malament, el que sí que podem controlar, que és el que expliquem i com ho expliquem, crec que ho hem fet bé, ens hem passat bé i em quedo amb això.
Joan, ha estat un plaer també acompanyar-te en els restaurants de menjar ràpid al llarg dels desplaçaments també i fer-te companyia també en aquest. El plaer ha estat nostre.
Però que aquest tio segueix treballant a RAC1 i que seguirà fent l'Espanyol l'any que ve, vull dir.
No, igualment, el que passa que et va costar una mica al principi entendre els missatges, però... Ja ho he enganxat tots.
Tots. Després d'aquest moment, senyor Lobo, Joan, gràcies. Una abraçada. Adéu,
a dormir, eh?
Bona nit.
Sí.
I a dormir i a estar pendents, que venen setmanes mogudes a l'Espanyol.
Sí, jo vaig a veure com fa el pick and roll Nicolás Jokic.
Espera, no marxis. Mira, així han acomiadat Mateu Lahoz, avui, com a àrbitre. Penja el xulet a Son Moix, a Nova York, a Rayo. Mira.
Al final hay que valorar una trayectoria a largo plazo. Cada uno tiene episodios mejor o peor, eso estaremos todos de acuerdo. Pero bajo mi punto de vista es un árbitro de referencia, porque muestra un respeto con todo eso, es decir, conocer las situaciones individuales de cada jugador evidencia unas ganas de querer conocer y sobre todo de querer mostrártelas, y luego el trato que te dan en el partido, a mí se me hace un árbitro muy diferente, y estas imágenes, bajo mi punto de vista, lo evidencian, y el reconocimiento de todo un estadio.
Bueno, pues es muy bonito porque a los árbitros habitualmente no se les dicen nunca nada bonito y ya es hora de que tengan también
ahora
un reconocimiento.
Se abraza a su hijo, ¿eh? Se abraza a sus hijos que están ahí, a su mujer, a su madre.
S'ha fotut a plorar al final del partit. Li han fet un passadís als jugadors del Mallorca i al Rayo. Ha passat pel mig del passadís, des del centre del camp fins a la línia de fons, i allà han vingut els seus fills, s'ha abraçat plorant els dos. Mateu Lahoz, un personatge.
És un dels àrbitres que passarà a la història del futbol espanyol. D'aquí 20 anys, la gent recordarà el nom de Mateu Lahoz.
El Pierluigi Collina d'Espanyol.
Sí. Bé, des d'aquí una abraçada a Mateu Lahoz. Podries
portar un dia.
Sí.
Ara que ja està retirat.
Ara que ja està retirat, ho intentarem. Sembla, sí, que a més em fa gràcia que ens expliqui històries, com que li agrada molt xerrar i ser amic dels futbolistes, que ens expliqui una mica històries.
I et crida pel nom.
Sí.
Et preguntarà per la família.
Sí, també. Abans d'anar cap a Vigo amb la Marta Ramon, Edu, que m'has explicat que hi ha una història boníssima a la Lliga Belga. Què ha passat a la Lliga Belga?
He entrat, ja porto durant la turra a la redacció i tothom s'està rient de mi per la història de la Lliga Belga.
Què ha passat?
Avui hi havia el desenllaç de la Lliga Belga, que allà fan una Lliga regular i després els quatre primers classificats fan una lligueta final per decidir el campió i les posicions de Champions i d'Europa League i tal.
Sí.
Total, que avui era l'última jornada de la lligueta del campió. I hi havia tres dels quatre equips que jugaven aquesta lligueta, la podien guanyar. El Unión Sant Giluàs depenia d'ell mateix, arribava líder, jugava a casa amb el Bruges, que hi era quart i estava despenjadíssim, i l'altre partit era el segon, el Anvers contra el Genk. Jugaven al camp del Genk.
Qui guanyava?
Guanyava al minut 89 dels dos partits que s'han jugat alhora, el campió era l'Unión Sant Giluàs, que anava guanyant 1-0 al seu partit, i si guanyava aquí ja no hi havia res a fer, depenia d'ell mateix. Què ha passat? Que del 89 al final del partit, en els últims 7-8 minuts, amb l'afegit, el Bruges li capgira el marcador al Sant Giluàs i guanya 1-3.
Anaven 1-0 al 89 i han acabat perdent 1-3.
Perd la Lliga al Sant Giluàs.
A un minut de guanyar la Lliga.
Al minut 89, exacte. Acaba perdent 1-3. Què passa? Que en aquell moment, quan perd la Lliga al Sant Giluàs, el títol va o cap al Genk o cap a l'Anvers, que s'ho estan jugant entre ells en un partit al camp del Genk.
Com anaven al 90?
Al 90 anaven 2-1 pel Genk.
Que jugava a casa.
Que jugava a casa i en aquell moment era campió. Minut 94 i amb tot l'Anvers abocat a la porteria rival, Alder Beirel, aquest central veteraníssim que va jugar a l'Atlètic de Madrid, ha fet un golaç, un xitxarro des de la frontal a l'escaire, li ha donat el títol a l'Anvers, que feia 66 anys que no guanyava la Lliga, I l'entrenador és un conegut del Barça.
Qui és?
Marc Van Bommel. Hòstia. És l'entrenador de l'Anvers.
Campió de la Lliga
amb l'Anvers. Campió de la Lliga belga amb l'Anvers l'any que ve de la Champions.
Han narrat així el gol del Derweiler al 94.
Alderweireld. Alderweireld. Otrin! Otrin! Bueno. Tor für Antwerpen.
No hi ha molta emoció a Bèlgica.
Són belgues.
Molt, sí. No, sí. No, 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 no són de gaire Sant Calenta. No són de Sant Calenta.
No, quins
ha, semblat que, ha semblat que li feia no, una falta, una falta perillosa.
Corren per Twitter, recomano molt les imatges del gol al vídeo, perquè realment és un equip que guanya la Lliga a domicili al minut 94 contra un equip que la tenia pràcticament guanyada, ja, i les
golaç,
cares
eh?
Són...
Ja,
sí,
un golaç. Que gran. Molt bé, Edu, ara sí, fins ara. T'escoltem d'aquí mitja ara. Hora 40 minuts. Fins ara mateix. 5 i la 1, fem una pausa i anem cap a Vigo amb la Marta Ramon i parlarem de l'últim partit de Lliga del Barça, que ha tornat a ser de Sabador, i també de Messi. A veure si aquesta setmana és gall o gallina, la decisió de Messi.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
El 5 de juny celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient. A Aigües de Barcelona continuem treballant per tenir cura del nostre entorn i preservar l'aigua per al present i el futur. I ho fem impulsant la regeneració de l'aigua. És a dir, donant una nova vida a un recurs essencial per al planeta. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
Busques cotxe o moto? Troba el teu vehicle a la Fira del Vehicle d'Ocasió d'Autovivo del 9 al 17 de juny a Sant Boi. Escull entre més de 500 vehicles de quilòmetre zero, gerència i seminous directes de concessionari i totalment garantits. Beneficia't de fins a un 30% de descompte i, a més, compra ara i no paguis fins al setembre. Informa-te'n a firadelvehicle.cat i autovivo.es.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. El dilluns 5 de juny, festiu a Barcelona, estem oberts. Visita'ns. 36 marques al teu servei. Dilluns 5 de juny, oberts a Sant Boi Motor. Cupra Catalunya Motor, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs el Cupra nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Cupra necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Cupra Catalunya Motor, filial de Volkswagen Group Retail Spain, al carrer A51 de Zona Franca i Avinguda Madrid 179-187.
Amb la primavera els dies es fan més llargs, gaudim més, ara els dies són formidables. Aconsegueix ara a Comercial Vila Vila el Ford Kuga híbrid endollable o el Ford Puma híbrid. I no comencis a pagar fins després de l'estiu. Finançant amb FCE Bank fins a final de mes des de 199 euros al mes. Comercial Vila Vila, concessionari oficial Ford a Granollers.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
A Romacoluma Suzuki continuem amb les ofertes del Saló de l'Automòbil fins a final de mes. Aprofita el moment i emporta't un Suzuki Vitara amb etiqueta Eco, nou a matricular i estrenar, amb 5 anys de garantia i 3 anys de manteniment, per només 21.900 euros. Romacoluma, el teu concessionari oficial Suzuki a Mataró, Sabadell i a Barcelona, al carrer Potosí.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar, si te encuentra y ven a comprar.
El de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny, un familiar, t'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Amb la primavera els dies estan més llargs. Ens relacionem més, gaudim més. Ara els dies són dies formidables. Aprofita aquest mes les condicions especials que la xarxa Ford de Catalunya ofereix a la seva gamma de vehicles. Ford Puma, Kuga, Focus... Vine a descobrir els dies formidables a la xarxa Ford de Catalunya. La nova mobilitat és cosa de Ford.
Tu diràs, amb Aleix Parissé. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Un minut i la una de la matinada, aquí seguim. Ja sabeu que avui ens allargarem una mica més enllà de la una de la matinada perquè ja enllaçarem amb l'NBA Jugarracú amb el segon partit de les finals entre Denver Nuggets i Miami Heat, que us oferirem en directe a partir de les dues, comença el partit. Per tant, el Tu diràs anirà cap a quarts de dues i després ja passaran Dani Aguilar i la resta de sonats. Marta Ramon, Vigo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, Aleix.
Hola, bona nit. Ara anem amb l'última hora del Barça. Em deixes fer una actualització de la informació general, ja que és la una de la matinada, i normalment a aquesta hora tenim el butlletí horari, i de seguida amb la Marta ens explica com ha vist ella des de Vigo, des de Balaïdos, aquest últim partit del Barça, i també aquest viatge al Japó, que estan fent ja els jugadors blaugrana per jugar un amistós aquest dimarts, i la resta de l'actualitat blaugrana. Vinga, abans, actualitzem. Company dels serveis informatius, Agustí Serrat. Hola, Agustí.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. I atenció, que hem de començar amb una molt mala notícia, una informació d'última hora, relacionada amb la celebració de la Champions femenina que va aconseguir el Barça ahir, amb aquesta celebració que s'ha fet avui a la plaça de Sant Jaume. Ara de seguida, després d'escoltar la Marta Ramon, escoltar Xavi, repassar l'actualitat del Barça masculí, farem passar la Laia Coll i el Gerard Ballera per resumir una mica com ha anat aquesta festa, que ha acabat amb una mala notícia, perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home per una agressió sexual durant la celebració a una noia de 18 anys.
Doncs sí, segons ha avançat la periodista Anna Ponsí, enmig de la celebració, l'home d'uns 30 anys ha començat a masturbar-se davant de tothom i ha acabat ejaculant a l'esquena de la víctima, que anava amb la seva mare. Quan la noia se n'ha adonat, ho ha dit ràpidament als agents de seguretat, que han tret l'home d'entre la juntada i l'han detingut per agressió sexual. La mare de la menor ja ho ha denunciat. A banda, en política, el PP guanyaria sobradament les eleccions espanyoles si es fessin avui, però no tindria garantia de la majoria absoluta en Vox. Això és el que assegura l'enquesta de l'empresa GESOP, que ha publicat aquesta nit El Periódico. Els populars aconseguirien entre 126 i 132 escons, uns 40 més dels que tenen actualment. En canvi, el PSOE en perdria entre 10 i 16, quedant-se entre el 104 i el 110. Tot i així, seria el millor resultat dels socialistes als sondejos l'últim any. Pel que fa a Vox, l'enquesta li dona entre 42 i 45 diputats, 10 menys que ara, i apunta que Sumar aconseguiria entre 33 i 36 representants. El sondeig separa Sumar de Podem i diu que aquests últims s'enfonsarien amb només 3 escons. I precisament sobre aquestes eleccions, l'alcaldessa en funcions de Girona, Marta Madrena, serà la cap de llista de Junts pel 23 de juliol a la demarcació de Girona. Com que no s'ha presentat ningú més per encapçalar la llista, Madrenes se saltarà les primàries. Més coses, el sector turístic confirma que l'ocupació a Barcelona les últimes dues setmanes ha arribat al 100%, almenys pel que fa als apartaments turístics. Els grans esdeveniments d'aquests dies, com el Primavera Sound o els quatre concerts de Coldplay, han omplert la ciutat fins al capdamunt. A tot això cal sumar-hi la carrera de Fórmula 1 a Montmeló, que ha plegat gairebé 300.000 persones durant tot el cap de setmana. Tot i que ja són en temporada alta, el president de Partur, Quique Alcántara, assegura a RAC1 que fan una lectura molt positiva de les xifres i que el fet que s'hagin concentrat grans esdeveniments a Barcelona i les Rodalies ha ajudat a omplir del tot.
La veritat és que els apartaments han estat plens de bom a bom i hem penjat el cartell de complert, s'ha omplert tot, però sobretot el gran impacte ha sigut en el preu mig. El que fan aquests esdeveniments és que realment la gent pagui un preu molt més alt.
De fet, Alcántara confirma que aquest cap de setmana s'han registrat els preus més alts de tot l'any. I un últim apunt, perquè han presentat un fàrmac capaç de reduir a la meitat la mortalitat d'un tipus de càncer de pulmó. Concretament, es pot aplicar en els tumors que tenen alterada la proteïna EGFR. Aquesta mutació passa en aproximadament un de cada 5 casos de càncer de pulmó a Europa. Quan els pacients amb aquesta variant es sotmeten al tractament després que se'ls hagi extirpat el tumor, la mortalitat es redueix a la meitat. L'estudi del fàrmac s'ha presentat al Congrés de la Societat Americana de Clínica Oncològica, que s'està fent a Chicago, i l'ha liderat la Universitat de Yale.
Molt bé, Agustí, del temps, que alguna cosa, alguna varietat aquests dies?
Doncs mira, comencem la setmana sense canvis importants i fins al migdia es mantindrà el domini del sol, però a la tarda tornaran a descarregar ruixats i tempestes al Pirineu, Prepirineu i a la Catalunya central. A la resta de l'interior seran menys probables. Tot plegat amb un ambient que tornarà a ser càlid al centre del dia i amb moltes màximes al voltant dels 25 graus.
Poca pluja, eh? Doncs sí. Poca pluja. Gràcies, Agustí, que vagi bé la nit.
A tu.
Vinga, adéu-siau.
Una i tres minuts, segueix el Tu diràs.
A RAC 1. Tu diràs. Amb Aleix Parissé. Just like old sorrow, but there's no tomorrow, cause tonight might be your last. So stay up till sunrise.
Estàvem amb la Marta Ramon, a Vigo. Has vist un partidàs, eh, Marta, avui?
Doncs jo m'ho he passat bé, eh?
Sí?
Ha estat... Sí. Jo m'ho he passat bé. A part, Balaïdos és un camp molt, molt agraït i la veritat és que hi ha hagut moments interessants al partit. Sí que és veritat que el Barça no s'hi jugava res, però hi ha hagut força trams de partit que el Barça ha competit, fins i tot més del que jo m'esperava, tenint en compte que no tenia res en joc al final, però davant d'un Celta que tenia la necessitat de sobreviure, doncs s'ha acabat imposant amb aquesta necessitat i sobretot a partir de la màgia de Gabri Veiga, que ha estat l'autèntic heroi de la nit amb un doplet espectacular i posant-se l'equip a l'esquena. Sí que és veritat que Ansu Fati ha posat una mica d'emoció al tram final amb un bon gol, però ja res ha impedit que hi hagués embogimenta col·lectiva a Balaïdos. Després de tant patiment s'han alliberat i la veritat és que ha estat una festa molt rotunda, amb petards, hi ha hagut fins i tot castell de focs i fins fa poca estona encara sentia gent cantant pel carrer perquè estic en un hotel molt a prop de Balaïdos i de fet, si obro bé la finestra encara sento gent que jo crec que és que avui no aniran a dormir directament.
No, és que han patit molt per aconseguir aquesta permanència. Ara escoltem Xavi, els dos documents que vol recuperar-nos de la roda de premsa que ha fet després de Balaïdos, però primer, l'última hora. El Barça el tenim volant ja cap al Japó, Marta?
Sí, el Barça directament s'ha traslladat cap a l'aeroport per volar ja cap a Tòquio a jugar l'amistós contra el Vissel Kobe d'Iniesta i Samper aquest dimarts al migdia, amb una convocatòria que compta amb el lateral del filial encara en fase d'adaptació, Julián Araujo, amb Gavi portant el 6, el seu partit no oficial pot portar el 6 a l'esquena, i amb els juvenils que han anat a Balaïdos afegint-hi també el juvenil Héctor Fort, per tant una convocatòria molt nombrosa.
O sigui, excepte Jordi Alba i Sergio Busquets, la resta que han estat avui a Balaïdos, van cap allà.
Sí. Els que no han anat a Balaïdos ja no han pujat aquest avió. Lògicament, estem parlant que no hi són, òbviament, ni Busquets ni Jordi Alba, ni tampoc els que estan lesionats, Valde i Pedri i Araujo, que encara estan a la infermeria i encara no s'han recuperat.
Val, la resta del Barça serà dimarts en aquest amistós contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta, llavors ja sí, posaran el punt i final a aquesta temporada. De Xavi, què vols que recuperem, Marta?
Doncs sobretot que un cop ja ha baixat oficialment la persiana de la temporada, doncs ara tota l'atenció se centrarà en poder millorar l'equip, amb un Xavi que avui ha insistit a l'hora de reclamar reforços.
De notable, no? Crec que hem fet una gran temporada, però també som conscients de que ens hem de reforçar. Ens hem de reforçar per competir pel que al Barça se li exigeix, no? Que és de tots els títols, sobretot a Europa, no? Crec que necessitem, sí, un pas més. Sempre he dit, dos jugadors per posició de molt nivell és el que necessita la plantilla del Barça i el que necessitem per ser més competitius.
Tot a l'espera del que passi amb aquest retorn de Messi, que fa tant temps que masteguem, a l'espera d'aquesta decisió que ha de ser imminent de l'astre argentí, la resposta de la Lliga al pla de viabilitat famós. Xavi considera que per tot plegat som a les portes d'una setmana que pot ser clau.
Creo que es semana clave para planificar y para saber si podemos reforzarnos o en qué escenario vamos a poder reforzarnos.
Tothom diu que és una setmana clau aquesta que arrencarà demà dilluns. Bé, ja som aquest dilluns 5 de juny. Marta, què preveus? Serà molt moguda o no pels inputs que tens?
Doncs, a veure, tenint en compte que vam acabar la setmana amb doncs, d'alguna manera, la cúpula dirigent del club transmetent que es refredava tot una mica, que estaven a l'espera del pla de viabilitat, de la resposta al pla de viabilitat per part de la Lliga, i que encara ens deien que podia trigar uns 10 dies, això ens ho deien el dijous, el Barça estarà molt atent al que passi aquesta setmana, però sobretot no tant per la Lliga en si, sinó amb els moviments que pugui fer Leo Messi. Si s'acaba la setmana amb un Messi que encara no ha decidit o no ha fet una d'on va jugar, això és bo pel Barça, perquè vol dir que li està donant temps al club blaugrana. Ara, si pels inputs que tenim tot s'acaba decidint als pròxims 2-3 dies, perquè és el que ens feien arribar la setmana passada, que això, la decisió de Messi no es faria esperar, no es dilataria, i que era qüestió de dies, doncs aleshores ja s'haurà acabat el serial i ja no hi haurà història. Jo crec que si s'acaba aquesta setmana sense que sapiguem encara què fa Messi, això serà bo pel Barça, però ara mateix és un escenari que es preveu una mica difícil, tenint en compte que totes les parts coincideixen en dir que el retorn de Messi al Barça és una possibilitat que s'ha refredat i que ha quedat molt a l'aire.
Pichi, del partit d'avui vols dir alguna cosa? I si no, us preguntaré també per quina sensació teniu de Messi.
No, que discrepa una mica de la que ha dit la Marta, perquè m'ha semblat un trullo de partit.
Jo és que m'havia d'emocionar una mica, Pichi, ja que estava aquí.
Sense cap mena d'intensitat, jugadors que estan en entredit i que és una manera de dir, bueno, aquí estem nosaltres, no ho diuen, no ho fan, no demostren les condicions que veritablement tenen, i que, bueno, ja ho van dir, jo vaig ser molt dramàtic quan es va guanyar la Lliga, vaig dir, ui, si s'allarguen molts partits acabaran xulant a l'equip al Camp Nou. Doncs mira, ha faltat poquet, si no hagués estat per l'acomiadament de Busquets, d'Alba i això, l'únic partit que d'alguna manera ha valgut la pena ha estat a casa del Mallorca, perquè hi havia aquest compromís, però la resta de l'equip, quan no té un objectiu a aconseguir, la intensitat, la concentració, l'atenció, baixa totalment.
I de Messi què? Ets optimista o no, Pichi?
I de Messi el que no sé és què fan Bussi i Jordi Alba.
És una altra incògnita, sí. Estaven entre Aràbia, Emirats Àrabs o MLS.
No sé, a mi m'han dit que hi ha un equip que vol tenir molts blaugranes junts.
Però un equip de l'est o de l'oest del món?
Ja t'ho prens en sèrio, no? Sí. No, home, que em sorprèn, no? Que em sorprèn fins i tot... bueno, tenen molt bona relació tots tres, no?
Sí.
I les dones i
doncs, sopen junts
igual els agafen, els fan una bona oferta d'algun equip perquè vagin tots tres allà.
Una bona oferta només és cap a l'Aràbia Saudita. Pot ser que els veiem els tres a l'Aràbia Saudita. Sí, és una possibilitat. De fet, Busquets dubta entre si anar cap allà o no. Messi també té aquesta proposta sobre la taula multimilionària. I després, doncs aquí, Jordi Alba de moment no té equip i veurem què acaba fent. És una opció, sí. Ja ho veurem, quan es confirmi que haurem de dir, però perquè a mi em sembla un mal final marxar a l'Aràbia Saudita només per calés. A mi m'ho sembla, però no sé. També és veritat que si et poses en la situació dels futbolistes, si et foten a sobre la taula 500 milions d'euros i pots retirar 25 generacions de la teva família...
Bé, és no que estem parlant de 600 milions no. Per dues temporades, que són un bilió, o sigui, 1,2 bilions. És que no m'ho sé, és que no m'ho puc ni imaginar. O sigui, no ho puc
ni pronunciar. Ja, però amb tot el que han guanyat,
Marta,
però amb tot el que han guanyat, jo és que a mi em sembla un mal final, però bé, és fàcil de dir des de la meva posició, no? Potser des de la seva, no? Perquè viu en un altre món...
A mi no me'ls van oferir mai.
Si no haguessis agafat l'avió ràpid. Va, jo també. No, però com ja el sap, aquí...
Hola,
i, i parlem del Messi...
Què tal? Bona nit.
Ja sabem
tu digues, que... Tu digues.
Que... No, ja ho sap. Ja. Jo crec que no vindrà.
Tu creus que no. Tu, Xavi?
No.
Tampoc, eh? Tu, Saperes, encara mantens alguna opció?
Jo sí. Cada cop en veig menys.
Atenció, activem el maciòmetre, a veure, activem-lo.
El maciòmetre.
si al final no acaba venint, farem explotar la cançó i l'estruirem per sempre, aquest mascaròmetre.
No, jo diria que va a la baixa, però tu em preguntes si ho dono absolutament per perdut, jo et dic que no, jo crec que encara hi ha alguna opció que Messi esculli el Barça.
Ha dit alguna cosa Mateu Alemanya avui a Balaïdos o no?
Doncs, mira, estàvem pendents de si parlava per si donava alguna pista, ja que fa dies que parlem, no?, d'aquesta setmana decisiva, que Messi vol prendre una decisió aquesta propera setmana. Avui li han preguntat per la qüestió a Mateu Alemanya de Zon.
Pues un tema que cuando se resuelva daremos las explicaciones que correspondan.
Pero no se ha resuelto todavía. ¿Seguís esperando el okay de la liga?
Bueno, muchas cosas.
Muchas cosas.
Per tant...
M'ho trec de sobre...
I sí, vinga, no? No ens ha dit res de res, com a mínim res significatiu Mateu Alemanya en aquestes declaracions a Dazón. Com ara deia la Marta, el que explicava Marracú és que el club encara no perden del tot aquesta esperança que Messi acabi donant el sí. Recordem que primer cal que la Lliga aprovi el pla de viabilitat, famós pla de viabilitat, i després que el Barça encara ha de fer alguna operació de sortida per poder fer lloc a Messi. L'argentí hauria d'estar disposat, com també explicava ara la Marta, a esperar aquests moviments. Veurem si és així.
No.
Però per fer-li lloc a Messi, després hi ha altres elements que s'han de fitxar, també. En el cas de Busquets, algun jugador en aquesta posició haurien de portar, algun delanter. Hauran de fer 3 o 4 fitxatges, si, almenys escoltant a Xavi en les rodes de premsa, dient...
Íñigo que... Martínez està fet i no et costa res.
Bueno, aquest és defensa.
Sí. Gundogan és una opció.
Que admet encara que no seria necessari, però ara ja el tenen fet, clar. I ha de venir.
Gundogan és una opció que també arribaria lliure i podria ser una bona oportunitat pel Barça per tenir un migcampista important.
Sí, però no és a l'interior. No és posició més a Busquets.